Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. A l'Institut Junqueras de Sabadell hi estudia Butaina El Boc.
El meu pare ja vivia aquí fa 22 anys i jo i la meva mare i les meves germanes vam arribar aquí fa 2 anys i mig.
Té 16 anys, va néixer al Marroc i fa quart d'ESO. Ha après català a l'aula d'acollida de l'institut, però l'aprenentatge ha estat tan ràpid que ha pogut passar a l'aula ordinària molt abans del que és habitual. Ella sent que el català és molt necessari.
Moltíssim, perquè com tu vius a Catalunya i més si vols estudiar, que és importantíssim, importantíssim. I més si vols estudiar aquí a Catalunya, necessites el català sí o sí.
Les barreres lingüístiques formen part dels processos migratoris, barreres que, un cop al país d'arribada, s'han de superar per adaptar-se i per tenir accés als drets bàsics. Però aprendre una llengua nova no és un camí fàcil, sobretot per als adults. Les criatures, en canvi, i gràcies a la immersió lingüística a les escoles, adopten la nova llengua més de pressa, com és el cas de la Butaina.
Sí, la veritat que sí, perquè la meva mare, sí, va estudiar, crec, 2 anys, sí, 2 anys per aprendre el castellà i no el domina el castellà molt bé. Sap vocabulari, verbs, però conjugar els verbs i tot, no el sap, saps? I jo crec que als joves sí és més fàcil aprendre l'idioma, qualsevol idioma.
És de nit, és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins els seus ulls.
Aquest domini de la llengua, que ha enriquit amb sèries com Merlí o Polseres Vermelles, ha fet que la Butaina s'hagi convertit en la traductora oficial de la seva mare.
Com en reunió a l'escola, anar al metge, a un centre d'ajuntament, com allí. Allí vaig anar amb ella a l'ajuntament perquè tenien que fer alguns papers i jo faig de traductora.
Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.
Assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir una mica. No és fàcil haver de traduir certes informacions.
Pregunto com al metge, pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que donar-li la idea concretament que diu l'altra persona, saps?
I no sempre qui els atén té prou empatia.
Crec que totes les persones que aquí vaig conèixer, al metge, a l'ajuntament, tots sí. Però hi ha alguns. Això depèn de la persona. Com ahir vaig anar amb la meva mare a l'ajuntament i la meva mare m'ha dit, mira, jo parlo i tu només escolta. I si no entenc algú, em la dius. I va dir a la noia i l'ha dit, jo no parlo el castellà molt bé, l'ha dit, doncs molt malament. així. Lo va dir a la meva mare, la de, doncs, molt malament, que no parles molt bé el castellà.
Malgrat tot, a la Butaina li agrada poder ser útil.
Ja m'agrada ajudar a la gent, i més, o sigui, a la meva mare, i més, o sigui, si hi ha algú de la família. I sempre, o sigui, jo m'agrada anar amb la meva mare a algun lloc per a traduir-la.
És de venir.
Al programa d'avui parlarem de com nens i adolescents, fills de pares migrants, es converteixen en traductors o intèrprets de les seves famílies en una gran diversitat de contextos. Són menors que es troben en situacions incòmodes o delicades quan acompanyen els pares al metge, a les reunions de l'escola o a fer tràmits a l'administració, i que assumeixen una responsabilitat massa feixuga per l'edat que tenen. La intermediació lingüística, com diuen els experts, es tracta d'un fenomen poc visibilitzat, però més freqüent del que ens imaginem. Coneguem més experiències com la de la Butaina. Anem fins a Barberà del Vallès.
Com a mínim es fa dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa mentre el vent em porti cap aquí.
Aya i Yassin El Messaoudi, com esteu?
Bé.
Quants anys teniu i quin curs feu? Perquè vosaltres sou germans.
Sí.
Jo tinc 13 anys i estic a segon de l'ESO.
I jo tinc 16 anys, estic a quart de l'ESO.
També ens acompanya el Rui i el Hang Jiang. Com va tot? Com esteu?
Estic genial.
Perfecte. Sí.
Quants anys teniu vosaltres?
Jo tinc 15 anys i el Hang, el meu germà, té 13.
I quin curs feu?
Ara jo estic fent tercer.
I jo primer.
Us agrada el que esteu estudiant? Us van bé els estudis?
Sí, sí. M'està anant bastant bé els estudis i m'està agradant bastant tot.
I a vosaltres? Ai,
també.
Sí?
També, sí.
Tots estudieu a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès. En el cas de l'Aia i el Yassin, vau néixer a Barberà del Vallès vosaltres?
No.
O hi vau arribar més tard?
Nosaltres vam néixer en el Marroc i vam arribar en el 2023. O sigui, que fa 3 anys,
sí.
Més o menys.
I com ha estat aquesta arribada a Barberà?
Bé, m'agrada molt.
I en el vostre cas?
Nosaltres vam néixer a Madrid, sí.
En Albacete.
Albacete. I doncs, si mal no recordo, vam arribar a Barberà pel 2015. M'agrada bastant Barberà, sí, m'agrada molt la gent.
Esteu contents aquí?
Sí, jo estic contentíssim aquí.
Quin és el primer idioma que vau aprendre de petits?
Castellà.
Jo no recordo quin va ser el meu primer idioma, però crec que podria haver sigut el xinès o el castellà. I potser el català, perquè de petit veia el TV3.
El xinès el parleu a casa?
Sí, parlo xinès amb els meus pares. El Han també, però li costa una mica el xinès al Han.
Sí.
Per què et costa, Han?
Tinc molt mala memòria.
Tens mala memòria. És difícil el xinès?
Sí, bastant.
I en el cas de l'Aia i el Yassin, quin és el primer idioma que vau aprendre de petits i a casa amb quin idioma us comuniqueu?
Bueno, a veure, hi ha dos idiomes perquè el marroquí té també una part que, com que és el català i el castellà. Doncs el mateix amb el marroquí hi ha un altre idioma que es diu rifia i doncs en casa ens comuniquem amb rifia.
Amb els pares parleu amb rifia,
sí.
I entre vosaltres també?
No, sí. També a vegades.
Bueno, a vegades en castellà, però de petits no.
De petits no.
Sí.
A casa qui sou? Qui viviu a casa vostra?
Som quatre, el meu pare, la meva mare, la meva germana i jo.
I teniu família aquí a Catalunya?
No, aquí no.
Aquí no.
Però al Marroc sí.
Al Marroc sí. De quina zona del Marroc sou?
Del Nador.
De Nador?
Sí.
Sí.
I vosaltres?
De normal som sis, principalment per tradició xinesa, perquè en la cultura xinesa és normal que els avis de part de pare visquin amb doncs, els pares, els nostres pares, quan tinguin fills per cuidar-los i tot això.
Molt bé, sou sis a casa perquè la cultura xinesa sí. fa que els avis no cuiden dels més petits. Sí. Els pares, de què treballen?
Tenen un bazar.
I tots sí. entenc que formeu part no? del negoci sí, familiar.
Sí.
I en el vostre cas, Jacint, què fan els pares?
Vale, doncs que treballen en la cocina, que són cociners.
Ah, són cuiners, sí. els vostres pares?
Sí.
En algun restaurant de per aquí?
Sí, de Barberà.
Què els va portar a voler venir cap a la resta de l'estat espanyol i després a Barberà del Vallès? Una qüestió de feina? O...
No, per tenir un bon futur, perquè al Marroc, és a dir que, no sé, que quan només que estudies bé i tot, el futur... És a dir, que no et donen un bon treball i això, i una bona paga. Però aquí no, crec que sí.
Som guapes, som diferents, totes les llengües de la gent. Són gracioses, innocents, fan discursos eloqüents, fan que es puguin estimar dues persones més enllà de cultura diferent, diversitat. És el secret.
Expliqueu-me com vau aprendre català.
Jo el català el vaig aprendre d'escola. Doncs, ja, o sigui, bueno, potser una mica al TV3, mirant TV3, ahir amb el mic i tot això. M'encantava aquesta sèrie de petit. I doncs, principalment d'escola, però o sigui, hi ha una part que he après de televisió.
De TV3, no? De totes aquestes sèries en català. I el Hang?
La cosa és que vaig aprendre primer llegir xinès que català i castellà.
I vosaltres a casa feu servir el català en algun context?
No.
El català, doncs, jo utilitzo per quan vull fer broma, perquè el català ho veig com un idioma més elegant, diguem-hi, i doncs utilitzo quan... Doncs vull parlar elegantment amb el meu germà.
Com vols parlar elegantment? Sí. És interessant això que dius. Mm. I en quins contextos passa això?
Doncs quan juguem videojocs junts i... Quan em sento més juganer.
Més juganer?
Sí.
I vosaltres, Aya i Jacint, expliqueu-me com vau aprendre català, si us va resultar difícil o no.
Sí, una mica sí. I el vam aprendre a l'institut.
A l'institut.
I jo també vaig anar a un lloc a Can Barberà per aprendre català.
Crec que és el Casal de Cultura, no?
Sí.
El Casal de Cultura.
Sí.
I com va anar aquest procés? Us va costar, no?
Una mica.
Vosaltres parlàveu altres llengües a banda del rifeny que em dèieu abans?
Sí. Parlem el català, el castellà, el marroc, l'àrab també i el rifi.
El francès el parleu?
Una mica.
Una mica.
Una mica. Això sí. Potser us va ajudar a l'hora de...
A l'hora de francès, sí.
Sí.
Sí, no? Una mica, perquè sí que és cert que hi ha paraules que sí. són bastant similars, no?
Sí. Sí.
Per tant, diríeu que l'escola i els professors us han ajudat, no?
Molt. Sí.
A fer aquest
molt.
Impuls sí. en català.
Els meus professors a primària em van ajudar bastant, moltíssim, en aprendre el català.
Teniu alguna paraula en català que us agradi especialment?
A veure, és una paraulota, però o sigui, utilitzo bastant collons quan m'acabo o faig una cosa mal, bàsicament.
I t'agrada aquesta expressió?
Sí, o sigui, dic collons! I doncs m'agrada bastant dir-ho, bàsicament. Sí.
I el Hang, té alguna paraula que t'agradi en català, alguna paraula?
Sí, una que diu... Mare meva, nen! Sempre dic això quan veig un nen que fa lliure el nombre prohibit.
El vostre torn, Aya i Jacint, alguna paraula en català que...
Doncs no.
No teniu cap paraula així preferida, no? Alguna expressió que utilitzeu, no sé, al pati, per exemple, amb els amics o...
No, perquè en el pati parlem en castellà.
O sigui, la llengua al pati sempre és el castellà.
Sí.
Amb els meus amics.
Amb els teus amics és en castellà sí. també, Jacint. Quina idea tenen els vostres companys de classe del català? És una llengua que té prestigi, que no... En parleu d'això o ho capteu d'alguna manera?
Doncs els meus companys, la majoria d'ells ho veuen innecessari, el català.
Sí.
Perquè o sigui, tenen aquest pensament de que doncs, estem a Espanya i no és necessari. Però sí, jo crec que és bastant important, perquè doncs, a Catalunya és llengua oficial, no?
Els vostres companys també, allà
sí.
Sí?
El mateix.
Sí, sí, sí.
Vosaltres creieu que és important aprendre'l i saber-lo bé?
Sí. Sí.
Per quina raó?
No sé, pel treballar, per comunicar-te amb la gent de Catalunya, perquè hi ha persones que en Catalunya que no parlen castellà i prefereixen parlar el català. I doncs que
creieu que pot ser important sí. Per el vostre futur?
Sí, molt important, sí. En Catalunya.
A què us voleu dedicar vosaltres quan sigueu més grans?
Jo a metge.
Metge.
Jo a policia.
Policia? Ho heu pensat, això? A què voleu?
Jo volia estudiar medicina.
També, mira.
Dos medicina.
Dos a la taula. I el Hank? Sí. Ho has pensat? De què voldràs ser quan siguis gran? A què voldràs dedicar-te?
Enginyer.
Enginyer?
Enginyer, sí.
Per tant, creieu que amb el català podeu...
Sí, el català.
És necessari aprendre.
Bastant necessari, perquè, doncs, a part de que és necessari en Catalunya, també un idioma més al teu currículum es veu genial.
Tens raó, tens raó. Al voltant de la llengua també hi ha molts prejudicis racistes. Us passa que pel vostre aspecte pressuposen que no parleu català?
Bueno, sí. La gent que no conec normalment em parla en castellà perquè no saben si se parla en català. I doncs està bé perquè doncs, no saps des de mi, però sí, ja m'entens.
T'entenc, t'entenc.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Costat enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, som a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès, conversant amb els germans Aya i Yassin El Messaoudi i amb el Rui i el Hank Jiang sobre això, sobre el català, sobre també la feina de fer, en aquest cas, de petits traductors, no? dels vostres pares. Dèiem abans, no? Les llengües que es parlen a casa vostra... ells, els vostres pares, necessiten el català per treballar dia a dia?
Sí, ho necessiten molt. Perquè, clar, per exemple, per fer una entrevista amb el metge, hi ha metges que no volen parlar castellà, com això dels racistes, a vegades, que parlen amb nosaltres el català i, clar, i com que no ho tenen, sempre ens necessiten per traduir això.
O sigui, acompanyeu els pares sí. al metge per fer-los de traductors,
sí.
No?
Sí.
Els pares parlen una mica castellà o no?
Una mica.
Sí, el castellà una mica.
Una mica.
Sí.
En quines altres situacions? Parlàveu ara del metge, no? I a Siniaia.
Sí.
En quines altres situacions heu hagut d'acompanyar els vostres pares a...
A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge. Portem 3 anys traduint.
I com ho viviu, això?
Aia? Bueno, en plan, jo em poso en plan, una mica nerviosa a l'hora de traduir perquè, en plan, no sé, tinc por a traduir-ho mal i és com una mica, em poso una mica nerviosa.
És molta responsabilitat, no?
Sí.
S'utilitza a vegades llenguatge que potser no esteu preparats per entendre, no?
Sí, 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 sí.
A les classes, és a dir, a les tutories de l'institut, també fas tu aquest rol?
Sí.
I això com et fa sentir?
Una mica nerviosa.
Per quina raó?
Per equivocar-me i dir, bueno, això mateix, per dir alguna cosa que no toca i que no és veritat.
I clar, potser parlem de tu, no?
Sí.
I el Rui i el Hank, heu hagut de fer de traductors, no?, dels vostres
sí, sí,
pares.
Sí,
sí. Explica'm situacions en què us hagueu trobat, on els heu acompanyat.
Els hem acompanyat a tot, o sigui, al metge, a les reunions i tot això.
Com us fa sentir aquesta experiència? Com ho portes, això?
Em fa... Quan vaig jo, que principalment vaig jo perquè no confia molt en el Hank, que doncs, em fa sentir bastant estressat.
Estressat, dius, no?
Sí.
És molta responsabilitat la que heu d'arrossegar, no?
Sí.
T'has trobat amb situacions, com dèiem abans amb Laia, no? Així incòmodes...
Hi va haver una vegada que vaig portar el meu avi al metge perquè li feia mal a lui, o no veia, no podia veure molt bé amb lui, i doncs el metge va dir que tenia una enfermitat bastant avançada a lui, que havíem d'anar a urgències. Doncs quan vam anar a urgències vaig haver de fer el traductor i doncs la vaig cagar i doncs em vaig estressar bastant, moltíssim.
I Rui, a nivell de gestions, ajuntament, tot això també t'hi ha tocat anar, com deies abans, no?
Ui, aquesta... això, de normal, no vaig jo. O sigui, van els meus pares. No veuen necessari que anés jo. Però potser alguna vegada, una que l'altra, he anat. O sigui, per ajudar-li i tot això.
Sempre quan no em tinc, he gastat tres vides. I quan vull descriure què tindré quan sigui vell, amb la veu ronca de viure i el record sobre la pell.
Ara hem parlat d'aquesta part una mica, no?, estressant i nerviosa, no? Però també s'ha de mirar per la banda pot ser positiva, no? Que és que també ajudeu a que, no?, la família estigui més unida i més cohesionada, no?
Sí.
Com ho reben això els vostres pares, de que els pugueu ajudar parlant en català, Aya?
Molt bé. Els sembla una cosa molt bonica, perquè nosaltres de petits, ells, quan nosaltres ens posem nerviosos, ells són els que parlaven. I clar, ara com que al revés, perquè no tenen res.
Clar, s'han canviat els papers, no?
Sí.
És a dir, que ara l'ajuda és a la inversa, no?
Sí.
És a la inversa, Jacint. Què diríeu a algú que està aprenent català però que li fa vergonya parlar-lo? Què li diríeu?
Jo li diria que actuï, bàsicament. Que sigui com una altra persona que parles en català, o sigui, que posi un accent... Això bastant exagerat i a mi m'ajuda quan parlo en català, perquè a vegades poso un accent molt cotodó i doncs això m'ajuda bastant quan parlo en català i em calma una mica.
És no tenir vergonya, no? Llançar-te.
Sí?
Sí. Sí, Hank? Sí? A llançar-se? I esteu d'acord?
Sí.
Sí?
Sí.
Teniu vergonya? No, vosaltres no, no?
Bueno, una mica.
Una mica?
Sí.
Per què? Per si us equivoqueu?
Sí.
És això, el
sí.
Que potser us frena una mica més. Doncs bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Aya, Jacint, Rui i Hang, estudiants d'ESO a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès, per compartir les vostres experiències com a petits traductors dels vostres pares. Endavant amb el català, que sobretot. Una abraçada.
Sí, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Em dic Blanca Pi i sóc professora de Llengua i Literatura Catalanes de l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès.
El meu nom és Raimon i sóc professor de cicles formatius de grau superior.
En alguna ocasió m'he trobat en la situació d'haver de fer una entrevista amb famílies d'alumnes, en la qual l'alumne mateix havia de fer de traductor.
En alguns casos ens hem trobat que alumnes nouvinguts no comprenien el català ni el castellà. Hem aprofitat el recurs d'algun altre company o companya del mateix grup que parlava la llengua de l'alumne nouvingut i a més entenia també les classes, i doncs aquest alumne ha fet d'intèrpret o traductor transmetent el coneixement.
Tu estàs allà escoltant una llengua que no entens i el que has de fer és confiar que aquell alumne faci la traducció correcta, perquè en realitat tu no saps si li està dient el que tu li estàs transmetent, no? T'obliga a confiar.
L'alumne, en aquest cas, que fa d'intèrpret, doncs se sent empoderat i l'alumne que acaba d'arribar doncs se sent una mica més integrat i acollit.
Jo m'imagino que ells, d'una banda, es deuen sentir orgullosos d'aquest paper, però potser els deu crear una mica d'estrès o de nerviosisme de poder-se equivocar en un moment donat. Al final és una gran responsabilitat, perquè mira, l'institut encara, però amb una reunió amb un metge...
Em dic Álvaro Núñez Fauster i sóc metge de família i comunitària al CAP de Banyoles.
Sóc Sira Casablanca, sóc metgessa de família al CAP Casanova a Barcelona.
Tinc aproximadament uns 1.600 pacients i d'aquests el 25% és immigració.
Són famílies, matrimonis joves entre 30 i 40 anys i els fills que venen per primera vegada a fer de traductors a una consulta mèdica poden tenir entre 8, 9 anys fins als 18.
El pacient o la pacient acudeixen a la consulta amb el fill o filla i aquest, un, o bé decideix que la informació que li estic donant no li transmetrà a la persona perquè diu que li pot fer mal o considera que no és rellevant, o, dos, acaba enfadat respecte al que li estic dient, no amb mi, sinó poso una situació que és real i és explicar a una pacient que haurà de baixar els nivells de colesterol, que també ha de deixar de fumar, i la filla es queda entre estranyada i enfadada i a la mare li diu moltes coses i li pregunto, què li has dit? No, no, li he dit això, però li he dit que això no està bé, que això no pot passar.
Nosaltres hem de fer l'esforç, en segons quins símptomes, a canviar molt el llenguatge, que estigui molt simplificat, perquè ells ho puguin preguntar. Segons quina sintomatologia, a més, els fa una mica de vergonya de traslladar-la als pares.
Quan jo faig la comunicació al fill i aquest per explicar al seu pare o mare, aquí hi ha un punt de complexitat i perdem la comunicació o l'intermediari i fa que no pugui rebre la informació correctament.
I en quant al que senten els menors més grans, els adolescents grans o quasi majors d'edat, doncs ells ho tenen com més normalitzat. Alguna vegada s'han queixat els pares perquè han hagut de deixar d'anar a l'institut o a les classes. I en aquests casos jo el que faig és intentar pactar un horari amb el menor, si hi ha d'haver una propera visita, perquè sigui compatible amb les seves obligacions.
Soc la Judit Pagès Petit, treballadora social, i treballo als serveis socials del municipi d'Anglès. En algunes ocasions es presenten en el servei amb fills menors d'edat per fer tasques de traducció. Des de serveis socials es recorda que aquesta pràctica ni és adequada ni està permesa, ja que pot generar situacions de responsabilitat inapropiades per a aquests menors. Per aquest motiu, quan demanen les famílies o les persones cita, sempre se'ls demana que això, que puguin venir acompanyades de persones adultes, de la seva confiança. Des del servei sí que en algunes ocasions hem pogut disposar de traductor, però no sempre ha estat així. Creiem doncs, que donada la població que hi ha al territori es necessitaria fomentar més aquests recursos per garantir l'aprenentatge de la llengua al territori.
Solidaris. Mercè Folch.
La Universitat Autònoma de Barcelona va publicar l'octubre del 2023 un estudi sobre el que en termes acadèmics s'anomena la intermediació lingüística per part de menors. És a dir, una recerca per conèixer com és el rol de traductors que fan els fills de les persones d'origen migrant a Catalunya en el dia a dia de les seves famílies. Aquest estudi ens dona dades sobre les situacions habituals en què es troben els menors que fan aquest paper i recull les seves experiències. Tot seguit volem desgranar les conclusions més importants amb la nostra companya Mònica Roca. Mònica, com estàs?
Què tal, Mercè? Hola.
Aquest estudi l'ha realitzat el grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona. A què es dedica, Mònica, aquest grup?
Doncs mira, davant el creixement de la immigració a les últimes dècades a Catalunya, el 2009, un grup d'investigadores del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona es va començar a interessar per la demanda en traductors i intèrprets qualificats per part de diferents serveis d'atenció atenció als migrants que hi ha dins l'administració pública catalana. D'aquest interès, Mercè, en va néixer aquest grup de recerca, que es diu Mires, que ja fa més de 15 anys que estudia el paper de la interpretació dins els serveis públics, i més en concret, dins l'àmbit social. Ara fa 2 anys, aquest grup de recerca va publicar un estudi que tracta, com bé deies, sobre el paper dels fills de migrants com a intermediaris lingüístics en diferents àmbits. N'he parlat amb Marta Aromí, que és catedràtica de traducció i d'interpretació de la Universitat Autònoma i directora d'aquest grup de recerca, que ens explica el perquè de l'interès en aquest tema.
És un fenomen molt poc visibilitzat, però és molt freqüent i té moltes repercussions que no en som conscients.
A l'estudi van participar 20 joves de diferents edats i perfils.
Entre 17 i 20 i pocs anys, que parlaven llengües com l'amazic, el darija, el xinès, l'urdu, el panjabi, el sindhi, el hindi, vull dir que era bastant representatiu, i reflexionaven sobre com de petits, no?, com ells havien fet ja des d'una edat doncs, molt primerenca de traductors i d'intèrprets per les seves famílies.
La recerca també compta amb les opinions de 12 progenitors, de 12 pares i mares, de 60 professors de secundària i de 96 treballadors de serveis socials. Aquesta recerca, Mercè, el primer que posa de manifest és que tots els joves participants tenen en comú, com ens deia ara la Marta Aromí, haver començat a fer de traductors des de ben petits.
Molt petits, molt petits. Comencen 8-9 anys. Hi havia algun cas fins i tot de nens i nenes més petitons.
Aquests nois també comparteixen la percepció que és un rol que comencen a fer de forma natural.
El que es veu, no?, és que això s'origina com un fenomen doncs, de forma molt natural, no?, perquè va paral·lel al procés d'escolarització d'aquests nens que fan la immersió lingüística a la seva societat, no?, a la societat del nou país. Llavors aprenen la llengua de forma més ràpida que els seus pares i mares i familiars i de forma natural. De forma natural comencen a fer d'intèrpret i gairebé sense ni plantejar-s'ho.
Precisament, Mònica, els joves que hem conegut a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès ens han explicat que acompanyen els seus pares al metge, a fer tràmits davant les administracions, també a les tutories amb els professors. Segons aquest estudi, Mònica, l'àmbit escolar és el més habitual en què els fills d'emigrants fan el paper de traductors?
Doncs mira, sorprenentment, no.
Sembla que la situació més habitual hagi de ser l'àmbit educatiu, i, en canvi, segons els nostres estudis, el més habitual és l'àmbit sanitari. Això ve també de com està l'àmbit de la salut i com està la comunicació en l'àmbit de la salut i qui l'està duent a terme, no? Quan no hi ha professionals, que és la majoria de les vegades, passen a fer-ho no professionals. I un d'ells doncs, són els nens.
Hem de tenir en compte que en l'àmbit sanitari es poden donar situacions molt difícils i delicades.
Són situacions, primer, complexes, lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i, en segon lloc, també emocionalment complexes. Els posen un procés d'adultificació, no?, de convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults i que no els hi corresponen. Una visita ginecològica amb la mare o amb la tieta o amb la cosina, doncs tampoc correspon que un nen o una nena hagi d'estar interpretant doncs, això que és propi de la intimitat de l'altra persona, no?, i que correspondria a un professional.
El que passa en l'àmbit sanitari, en canvi, hem de subratllar que no passa mai en l'àmbit judicial, perquè Marta Aromí m'explica que hem de tenir en compte que l'àmbit judicial és l'únic àmbit dels serveis públics, i això és important, en què està regulada la interpretació i en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat.
Jo vull ser del color de les muntanyes, de les muntanyes quan es pon el sol.
Un altre àmbit en què la informació a traduir pot ser molt delicada és el dels serveis socials. Què passa, Mònica, en aquests casos?
Passa exactament el mateix que en l'àmbit sanitari. Per llei no es contempla la figura de l'intèrpret, però aquí els professionals intenten recórrer a un ventall d'alternatives per no haver de situar els menors en el paper de traductors. Segons aquest estudi fet pel grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, els professionals de serveis socials són els més sensibilitzats a no implicar els menors en els temes que tracten. Així, en un 24% dels casos, per exemple, diu la recerca, els professionals intenten recórrer a mediadors professionals, en un 19% dels casos sol·liciten que tornin amb algú que domini la llengua, en un 17% de situacions intenten fer servir terceres llengües, i atenció, perquè el més sorprenent dels resultats que destaca l'estudi és que en un 19% de situacions els professionals expliquen que s'arriba fins i tot a fer ús d'una solució tan precària com pot ser el llenguatge no verbal i els gestos.
Déu-n'hi-do. Pel que fa a la intermediació lingüística en l'àmbit escolar, què diu l'estudi?
L'estudi diu que la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen recórrer a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà, ja sigui a l'alumne pel qual es fa la reunió o algun altre alumne del centre. Només en un 15% dels casos, els professors que han participat en l'estudi han demanat contractar, diuen, un intèrpret o un mediador professional a la direcció del centre.
Parlem ara dels infants, no? D'aquestes criatures, d'aquests adolescents. Quin impacte té tot això, no? Com els fa sentir haver de fer de traductors en aquests diferents àmbits dels quals hem parlat, no? Al metge, a l'escola, als serveis socials, a l'Ajuntament?
Doncs la resposta depèn del context, hem de dir. El 41% dels treballadors de serveis socials que participen a l'estudi diuen que els joves es senten més estressats i nerviosos quan han de fer de traductors en aquest context. Marta Arumí diu que en alguns casos fins i tot arriben a sentir por.
Quan els hi posem a sobre aquesta llosa, no? La por de no entendre, la preocupació, una responsabilitat desmesurada, no? Perquè poden arribar a pensar, doncs, que si aquell tràmit no surt bé és per culpa seva perquè no han fet bé la interpretació, no? Poden passar totes aquestes coses i aquestes és les que sí que hauríem d'evitar de totes.
En canvi, a l'altra cara de la moneda i en positiu, la majoria de professors de secundària diu observar que se'ls veu tranquils i contents quan han de fer tasques de traducció. Arumí hi coincideix.
En l'àmbit escolar es veu com que els nanos els fa sentir bé fer això, no? Els fa sentir bé perquè ho veuen com un privilegi, no? Com també una oportunitat d'aprendre. Veuen que d'alguna manera els profes, doncs, se senten orgullosos d'ells, no?
Ara bé, l'estudi, i això és important, també fa un matís per als educadors.
Una cosa és que estiguis en el teu entorn per fent una interpretació per un company o un company que acaba d'arribar i això és com més natural, no? Però és clar, una altra cosa és que aquest nen o aquesta nena es posi a fer una interpretació en una reunió de pares, no? Que hagin de parlar de les notes d'un company seu. Perquè el tornes a posar en una situació en què el poses entre l'espasa i la paret, perquè la seva tendència sempre serà a protegir a la seva amiga i a la seva igual, no? Imagina't-hi més quan la reunió de pares és amb els teus propis pares.
I el mateix passa quan la seva família els demana que ajudin la seva comunitat.
I amb la comunitat, doncs sí que a vegades es veu, doncs, que se senten com que tenen un paper en la comunitat, i que són com respectats perquè poden fer això, perquè han après les llengües, però per altra banda, a vegades doncs, els hi és molt, ho veuen molt com una llosa, com una obligació que els hi cau a sobre haver d'interpretar per persones que a vegades ni coneixen.
Mònica, parlem de conclusions.
Doncs mira, la conclusió és que aquest paper de traductors té un impacte en les emocions dels joves i dels infants. No és un rol neutre. Afecta en el seu procés maduratiu, pot afectar en el seu rendiment escolar i en les relacions que estableixen amb la família o amb l'escola. I cal valorar sempre els perills que implica quan la traducció va més enllà de l'àmbit familiar.
Als àmbits que no són l'educatiu no hi hauria d'haver cap intervenció d'infants, perquè no correspon, o sigui, no correspon ni a cap servei social ni correspon a l'àmbit de la salut que intervingui un infant. En aquest camp, jo penso que hauria de desaparèixer, que no hauria de ser una pràctica. I a l'àmbit educatiu, jo crec que es pot tractar de forma diferent, però s'ha de veure fins on poden arribar i hauríem d'intentar, doncs, que quedés reduït aquesta pràctica a infants entre infants.
Si viure és un joc de mans, jo no jugo, soc de palla. El que reparteix la mà no és qui talla la baralla. Si la vida és un regal, que donar-se un cop de mà sigui la mà de normal, la mà de normal.
Queda clara, doncs, la lectura d'aquest informe, una recerca feta pel grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona que es titula, per si la voleu llegir, La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya, perfils i experiències en les comunitats migrades. Mònica, per acabar, tu també has parlat amb un psicòleg sobre aquesta qüestió.
Sí, amb Xifré Ramos. Ell és membre del grup de treball de moviments migratoris, refugi, asil i relacions interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ens interessava parlar amb un psicòleg, Mercè, per entendre com pot afectar els nens psicològicament gestionar informació que per edat no els pertoca. Ramos desmenteix la creença que fer aquest paper els ajuda en el seu procés maduratiu.
No els farà més madurs a rebre aquesta informació, sinó que molt probablement entorpirà el seu procés madurativo i la seva individuació com a futurs adults, sobretot si aquesta informació no apta es dona de forma continuada. És a dir, sí, es dona per suposat que aquesta és la tasca que li toca fer l'infant. Pot tenir aspectes positius, no? Com refermar els sentiments, vincles de pertinença. Sí, parcialment sí, clar que sí. És meravellós, no?, que els infants puguin ajudar la família, els seus pares, però tractar un nen com un adult i pensar que així l'estic fent sentir útil i l'estic ajudant pensant que això el beneficiarà en un futur, això és un error monumental.
El psicòleg també posa exemples de situacions que hem normalitzat i que considera que no hauríem de permetre.
Que un mosso, per exemple, en un desnonament, accepti que un infant o un adolescent faci de mediador o d'intèrpret, jo, des del meu punt de vista, això hauria de ser sancionable legalment. De la mateixa manera que hauria de ser sancionable legalment, i ho dic de veritat, que un metge toleri que un nen o una nena, fill del seu pacient o filla del seu pacient, doncs sigui qui està mediant i qui li estigui donant aquesta informació.
Situacions com aquestes, alerta, poden derivar a la llarga en problemes de salut mental.
Sabem que els efectes poden ser molt greus, és a dir, en el cervell, en el cos, en les relacions dels infants, que no són com la dels adults. Un infant que està sotmès de forma repetitiva a tot tipus d'informació adulta, no només adulta, sinó adulta i complexa, que no és capaç de digerir, és un infant que no haurà crescut en un lloc que li toca.
Per tot plegat, Ramos creu que cal treballar perquè aquests menors comptin amb més acompanyament per part de l'administració i també de les seves pròpies famílies.
Se'ls acompanya, a vegades, des del meu punt de vista, una vegada ja tenim conductes, símptomes, no? És a dir, quan a l'escola detecten conductes autolítiques, aquest tipus de perfil més negativista, desafiant, disruptiu a les aules, no? A vegades, darrere d'aquestes conductes, ens trobem amb fills i filles de famílies que els han parentalitzat i que han ocupat aquest rol. I ens pensem que és un problema que té a veure amb el seu cervell i és un problema que té a veure amb el context i amb la seva vulnerabilitat i amb unes coses que no s'han pogut solventar ni a nivell familiar, en les seves pròpies famílies, ni a nivell polític institucional. Aquests nens també els hi toca fer un paper que haurien de fer les famílies i que haurien de fer les institucions, que posin recursos, mediadors, intèrprets, perquè aquests nens no se'ls col·loquin en aquesta situació. I això hauria d'estar a les escoles, als hospitals, quan hi ha un desnonament, tristament, ja haurien de ser aquestes figures.
Queda clar el paper, l'opinió del psicòleg Xifré Ramos. Gràcies, Mònica Roca, per analitzar les conclusions més importants d'aquest informe, d'aquest estudi del grup de recerca Miras de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que vagi bé.
Gràcies, Mercè, a tu.
Quin misteri, miracle, ho desig, t'ha dut aquí, t'ha dut a mi. El calvari que has pres per camí, la calor dels estius sense fi.
Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos.
Creix a dins del pit sense mida, desborda de nit.
Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Entre els treballs de recerca que aquest curs han començat a preparar els estudiants de primer de batxillerat, hem trobat el d'un alumne de l'IES Pla de l'Estany, que aborda la qüestió que plantegem al programa d'avui. La Mireia Isart ha parlat amb la gent de Conté.
A la llengua que és meua, la que em fa ser qui soc, la parle des de sempre a l'escola, la vull jo. A la llengua que és teua, la que em fa ser qui som, la prens obrint el cor, batega dins dels dos.
La Genda té 16 anys, viu a Banyoles i fa primer de batxillerat.
El meu treball de recerca es titula La vida d'una filla de pares immigrants a Occident.
Així comença la introducció al seu treball de recerca.
Aquest tema de treball sorgeix a partir d'experiències personals viscudes com a filla de pares immigrants, havent crescut tota la vida a Catalunya i trobant-me constantment entre dues cultures sovint molt diferents.
Ens trobem per xerrar a l'escola de primària on va estudiar i on ara fa pràctiques, l'escola Camins de Banyoles. La gent té molt clar el que vol explicar amb el seu treball.
Aquest xoc cultural tan gran que hi ha de diferents mentalitats. O sigui, el pensament dels nostres pares i el pensament de les persones de Catalunya, de Banyoles, o com podria ser d'Espanya, de qualsevol país, d'Europa i les diferències que hi ha.
La seva investigació també posa el focus en el que passa dins de casa, on diu que també hi ha un xoc cultural entre el que pensen els pares d'origen migrant i els fills nascuts aquí.
Amb el que s'espera de nosaltres i el que realment som o volem ser i el que volem expressar, ja que sempre s'espera que siguis igual que tots, igual que la teva família i seguir tots els rols de la cultura o la tradició, tot i que no hi estiguis d'acord amb moltes coses, o simplement t'hagis familiaritzat més amb les d'Occident.
La Henda ha nascut a Catalunya i ha viscut sempre al Pla de l'Estany, però els seus pares són originaris de Gàmbia. Així continua la introducció al seu treball de recerca.
A mesura que hem anat coneixent millor tant el nostre entorn familiar com el context català que vivim, ens hem adaptat per poder encaixar, funcionar i sovint per no sentir-nos diferents o inferiors. Tot i això, aquesta sensació de desplaçament o de no pertinença completa és, en molts casos, gairebé inevitable.
L'agenda em posa exemples.
O sigui, jo estic a casa i em poden dir tu has de fer això, has de ser així, però a fora és tot diferent, tot funciona de manera diferent, te demanen altres coses. I clar, barrejar aquestes dues coses, bueno, és molt difícil, ja que, clar, tens com dos vides, la vida de casa i la vida de fora. I doncs no saps quina seguir i no saps a quina perteneixes més, a quina et sents més benvinguda.
Ser filla de pares migrants, la Henda m'explica que a banda de les conseqüències que comporten la construcció de la pròpia identitat, també implica assumir moltes responsabilitats, com l'ha d'haver de fer de traductors dels pares.
Quan els hi arriben papers de l'Ajuntament, de jutjats, qualsevol paper, quan els hi envien missatges del treball per WhatsApp, quan, per exemple, els amics de la meva germana petita volen fer una festa d'aniversari i el missatge l'envien en català, la meva mare diu, Henda, vine a traduir-me això i respon, si podem o no. I doncs totes aquestes conversacions les tenim nosaltres en comptes dels nostres pares.
La situació més exigent sempre és haver de traduir les converses orals, sobretot les trucades.
Per exemple, si estem en una situació de pressió, com en una trucada que m'estan esperant a que jo respongui una cosa i jo no la sé respondre, doncs tots ens posem nerviosos i doncs és una situació que és molt difícil sortir d'aquesta. De fet, m'ha passat moltes vegades que sento, ai, però no puc mentir aquí, què dic? No sé què dir, però tampoc vull dir que no sé què dir i que no sé què m'estan dient o no estic entenent.
En aquests casos, a vegades, tots els interlocutors es posen nerviosos. També els pares, que depenen absolutament dels seus fills per entendre la conversa.
És molt difícil perquè s'esperen de tu que ho sàpigues tot, que puguis respondre a tot. I a vegades també és com que et pregunten, doncs si no em saps respondre això, què estàs estudiant a l'institut? Què fas de classe de català? I clar, no entenen el fet de que bueno, abordem temes diferents i bueno, sents que ho has de donar tot al 100, però ells sempre buscaran més de tu.
I tornar a començar. Jo aprendria a caminar.
La mare i el pare, m'explica, porten molts anys vivint a Catalunya, però entendre i parlar el català els costa.
Els meus pares en general parlen sobretot castellà i el català l'entenen, però no saben com comunicar-se o tenir una conversació al 100% fluida amb algú altre. De fet, crec que molta gent que ve des de fora té la necessitat d'aprendre català i, a més, es fan cursos també. Cursos que, per exemple, la meva mare ha seguit i moltes mares que conec, gent de fora, ha seguit. Però, per alguna raó, s'han deixat o no han sigut molt consistents a l'aprendre, ja que també, per exemple, si tenen una edat ja una mica avançada, la manera d'aprendre no és la mateixa i el temps que tens no és el mateix. Perquè jo veig que, per exemple, a la meva mare sempre li dic, però per què no aprens això? Per què no estudies això? I diu, jo ja no tinc l'edat per a estudiar això i a mi les coses no m'entraran igual que tu o igual que la teva germana petita, per exemple. I té molta raó perquè veig a la meva germana petita i penso, uau, doncs ella s'ha parlat ja 3 idiomes.
A dins de casa, diu l'agenda, hi ha molta riquesa lingüística.
Els fills de pares immigrants naixem amb molts idiomes. Català, parlem castellà, alguns sobretot també aprenen molt d'anglès o francès o l'idioma que estigui més familiaritzat amb la seva cultura o el seu país.
I a casa les llengües es barregen i conviuen amb naturalitat.
Jo els hi parlo als meus pares en castellà i amb soninque. I en els meus germans, per exemple, ja els hi parlo al 100% català. I a la meva germana petita, per exemple, en castellà, que és amb l'idioma que s'ha familiaritzat amb els meus pares i amb televisió, etc.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llarges, esternocles, mastoïdeu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé.
Li pregunto si creu imprescindible saber català si vius a Catalunya.
Jo crec que sí que és imprescindible. He nascut a Catalunya, m'he educat aquí i en tots els entorns he parlat sempre català. Tampoc m'imaginaria no parlar en català. Els llibres que llegeixo, per exemple, en català, les músiques que escolto en català i les conversacions que tinc amb les meves amigues són totes en català. I llavors per això crec que és imprescindible.
I també, què creu necessari, segons la seva experiència, per motivar les persones nouvingudes a aprendre la nostra llengua?
La gent s'ha de sentir acompanyada per tenir ganes d'aprendre una llengua o de socialitzar amb les persones que parlen aquesta llengua.
La introducció al treball de l'agenda acaba així.
A partir de la investigació basada en experiències pròpies i en testimonis de persones properes, he arribat a la conclusió que sovint ens sentim sols i soles davant d'aquestes realitats.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folc.
Aquest país estrany és tan petit i alhora és tan gran.
I encara que ningú et coneix, ho entén del tot.
Jo no he trobat al món un lloc millor.
I aquesta llengua estranya és tan tossuda i no resigna ser oblidada.
Amb la història de l'agenda acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Martí Cuní i Josep Maria Campillo. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
I no sempre ens en sortim, no sempre fem el cim, però malgrat tot seguim.
És el meu petit trosset de terra.
Fins que em porti la mort.
És el meu petit trosset de vida, els que han vessat la sang aquí ens filen.
I no, no parlo de l'orgull,
no parlo de l'honor,
jo parlo de
sempre fem el cim, però malgrat tot seguim.